Molt bona nit, senyores i senyors, benvinguts a l'art de la reflexió. A Ràdio Estel Principat ara obrim aquell espai en el que mirem cap endins, ens sotgem i interpretem què passa dins del nostre cor, de la nostra ment, del nostre inconscient, de la nostra manera d'enfrontar el món i cerquem, a més, fórmules per estar millor amb nosaltres mateixos, no? Això ho fem, com saben, cada setmana de la mà de Mili Tena. Molt bona tarda, molt bona nit.
Hola, Cristina, bona nit. Bona nit, oients de Ràdio Estel, Ràdio Principat.
Com ha estat la setmana?
Bé, i més sabent que hem duplicat els oients.
Fantàstic, eh? Doncs, Emili, a l'art de la reflexió, com saben vostès, no m'ho vull oblidar, l'Emili és coach i, per tant, és una d'aquestes persones que estan entrenades per fer-nos veure o per acompanyar-nos en el camí d'investigar i de trobar coses que potser no estan gaire ben col·locades en la nostra ment, en la nostra manera d'enfrontar-nos al món i que podem recol·locar millor. Així és que amb l'Emili avui obrim una nova caixeta, un nou espai, un nou indret en el que anem a investigar. Sobre què, Emili?
Avui explicarem una altra de les zones errònies que l'ésser humà acostuma a cometre. I avui ens endinsem per explorar allò desconegut.
Em crida l'atenció que allò desconegut ho consideris una zona errònia.
Sí, perquè això és, ho he robat d'una persona, d'un psicòleg, d'un psiquiatre, que és Wayne Dyer, que té un llibre fenomenal que es titula justament Tus zones errònies.
Però hi parla d'això, de la por a lo desconegut?
Perdona?
Parla d'això, de la por a lo desconegut?
Sí, és una de les zones errònies que té l'ésser humà.
A la por, eh? És la por a allò que és desconegut. O les dificultats per accedir a allò que és desconegut.
Sí.
O podríem explicar-ho així?
Sí, exacte. És què ens està impedint avançar cap a aquelles zones que no desconeixem.
Molt bé, doncs obrim aquesta capseta. Recorden vostès aquesta música? Jo crec que qualsevol persona de més de 15 anys o de 10 anys ha de reconèixer el so inconfusible de la circulació del correcaminós, no?
Sí.
Del correcamins i del coyote, no? El coyote és un personatge molt curiós perquè ell intenta i realment per forçar la màquina i per atrapar allò que és el seu somni, que és el correcamins, que sempre fuig, acaba obrint capses d'allò que és desconegut d'una manera molt sovintejada. Moltes vegades perd.
Sí,
però ell ho torna a intentar, no?
Sí, molt bon exemple aquest del correcaminos, perquè, com sempre, ara m'ho porto al meu terreny, que és el més l'empresarial. I és que per ser una persona que s'endinsa en el món desconegut necessites ser una persona creativa, i si t'hi fixes en el correcaminos cada dos per tres estava inventant
coses... Bueno, el coyote, no?
Ai, perdó, el coyote estava inventant artilugis o tècniques per intentar agafar el correcaminos.
Què hem de fer? És positiu entrar en el terreny de lo desconegut? Si ja estem bé on estem, per què hem d'obrir? Per què hem d'inventar-nos una càpsula especial per poder atrapar a la mateixa velocitat que el cor caminos, que és el nostre somni, si podem estar còmodament en el sofà de casa?
Ara seré tremendament contundent, i és que les persones rígides mai creixen. És a dir, si ens fixem a tota l'evolució dels éssers humans, sempre han hagut personatges, ja siguin científics, ja sigui gent de la cultura, ja sigui gent de la política, que han fet alguna cosa disruptiva, i quan dic disruptiu em refereixo a coses extremadament diferents a la normalitat, que en un principi inclús, mira el que dic, podrien semblar il·legals o eren il·legals o eren amorals en la seva època o en el seu entorn, però gràcies a aquest, aquesta
disrupció, aquest
disrupció, aquesta direcció cap a aquesta zona desconeguda, la humanitat s'ha afavorit de grans avenços. És prou contundent la meva resposta.
Ho és, ho és, ho és. Vol dir que, en realitat, nosaltres hem de sempre estar obrint noves maneres de fer les coses, encara que la que estem fent servir ens sembli que és prou òptima. Se'm fa pensar en l'Àlex Rovira i el seu llibre de la bona sort, no? Ell diu, sempre obtindràs els mateixos resultats si sempre fas el mateix. Has d'observar ben bé l'entorn en què estàs i modificar coses d'aquest entorn per obtenir resultats diferents, no? Justament seria això del que ens estàs parlant?
Exacte. I aquí afegeixo potser una frase molt, molt maca d'Albert Einstein, vale, que ho va publicar en un article que va titular Lo que yo creo. I fixa't, Albert Einstein el que diu. Diu, l'experiència més hermosa és la d'allò misteriós. Aquesta és la veritable font de tot art i tota ciència. És a dir, Albert Einstein, Churchill, Leonardo da Vinci, Beethoven, Benjamin Franklin, són personatges que sempre han estat cercant o sobrepassant els límits de lo que en el seu entorn o en la seva societat o en el seu temps creien que estava fora de la normalitat.
Però ara vaig a capgirar-te la situació i vaig a fer una mica d'advocat diable i et diré, Litz també va trencar els esquemes, va voler investigar, va trencar motllos i va fer proves amb els seus dits per poder ser més ràpid i li va sortir erròniament, li va sortir malament i...
Però...
Passar-ho molt malament.
A veure, però una cosa...
Què passa? Si, sí, si però, proves i erres, mira que què està, passa?
Una cosa, estàs associant, i aquí és curiós, eh? Estàs associant amb el fracàs.
No, jo només et dic que
no ho estàs associant
tu pots al provar, fracàs. Tu pots provar i que et surti malament.
Vale,
què passa?
Però, no, però bueno, no passa res.
És bueno, forma... bueno, digue-li a aquell home que era un virtuós del piano i va quedar una mica lisiat, no?
No, però bueno, aquí moltes vegades associem... ens hem de treure una miqueta el concepte de bé i mal, perquè moltes vegades el fet de considerar les coses bé o malament és el que ens impedeix avançar, és el que ens impedeix pues, anar cap a aquella zona desconeguda. Què passa? Que quan una persona té prou confiança en si mateixa, vale, el concepte de bé i malament no existeix, és simplement hi ha altres formes de fer les coses. És com Edison. Edison, si a la primera vegada que va intentar fer la bombeta ja es va... s'hagués considerat un fracassat, la bombeta igual encara no existiria.
Va tenir molts fracassos, Edison.
Llavors, Edison té molts fracassos, però no per això aquesta persona es va considerar fracassada. Llavors, aquesta persona considerava que no era un fracassat, sinó que sabia com no fer una bombeta. I això es li va donar ales i empenta i energia per continuar fent invents per poder crear electricitat a través de la bombeta.
Emili, quan parlem de zones misterioses, de zones desconegudes, vull fer una pregunta. Primer, què és una zona desconeguda? I dos, cada persona té una zona desconeguda diferent?
Sí, efectivament.
Primer, què és una zona desconeguda?
És una zona que nosaltres desconeixem i que està fora del nostre àmbit de competències, en principi, a priori. Vale? És a dir, i aquí ho associo una miqueta amb els judicis. Ojo el que diré ara. Vale? Aquesta rigidesa associada a les persones que no són capaces de confrontar-se allò nou, perquè allò nou o allò desconegut pot ser una cosa completament diferent al que hagi pensat tota la vida, vale? Ja a priori fas un prejudici d'aquesta situació. I aquest prejudici, vale, no és tant, no es basa tant en el que odies o et desagrada o la por que pugui generar aquesta situació nova, mm-hmm, vale, sinó que va més a el fet de que és més fàcil i és més segur quedar-se on estàs. I repeteixo, és més fàcil i més segur quedar-se...
Fàcil, segur.
Segur, quedar-se on estàs. Posaré un petit exemple que m'ha passat fa poc amb un amic, i ara que estem en període electoral, tinc un amic que és d'un determinat partit polític des de tota la vida. Va arribar a casa, el vaig convidar un cap de setmana i li vaig posar deliberadament una cadena de televisió que no és afín, mm-hmm, no és afín
a les seves creences,
a la seva opinió pública, política. El curiós d'això és que aquesta persona, al cap de 2 minuts, m'estava indicant, si us plau, jo pensava en principi, com ho deia en broma, però vaig veure que la reacció era de veritat, que si us plau que canviés de cadena, perquè el que estava escoltant xocava moltíssim amb les seves creences. Llavors, tot això englobo perquè les persones que acostumen a sortir molt d'aquesta zona de confort, que estan acostumades o tenen aquesta força per anar a allò desconegut, són persones bastant més flexibles, vale? Mm-hmm. I que són, no tenen por a adquirir o no tenen por a tenir informació encara que no sigui...
la que ells desitgen, no? La que, a la que ells estan acostumats, la que els dona plaer, la que...
Sí, exacte. I més enllà, li vaig preguntar que quants amics tenia que pensessin ideològicament diferent a ell. I em va dir que 1 o 2, que la resta del seu entorn, ja sigui familiar, d'amistats, eren persones més o menys de la seva mateixa ideologia política. És a dir, aquí ens estem retroalimentant. Mm-hmm. És un cas particular d'un amic, però segurament si els nostres oients fessin un petit acte de reflexió, segurament ens trobaríem que és bastant més general.
Però jo et vaig dir una cosa, quina necessitat tinc jo de passar-ho malament escoltant persones que parlen des de punts de vista que a mi no m'interessen, perquè els vull tenir com amics.
Però per què dius, o per què consideres que ho has de passar malament?
Si bueno, genera, si és a dir, m'està associa... generant incomoditat, no? Si parlen des d'un punt de vista que a mi em crea incomoditat, per què haig d'escoltar-los?
La pregunta és, si tinguessis prou confiança en tu mateix, o en... et generaria aquest malestar? Estar escoltant converses o diàlegs d'una persona
vols
que no pensa
que,
igual que tu?
El que una persona pot considerar que és una bestiesa, una bajanada, una banalitat d'una altra, no és suficient com per establir cercles íntims pròxims?
No t'he entès ara.
Oh. Vull dir que normalment ens movem per proximitat, no?
Sí.
I tu m'estàs dient que necessites flexibilitzar-te i obrir-te,
sí,
d'altres camps, no? El que jo t'estic preguntant és... jo, només pel fet de ser flexible, per voler ser flexible, sí, haig d'estar escoltant coses que, a lo millor, em semblen banalitats, a lo millor em semblen coses molt superficials, a lo millor em semblen que parlen des d'un punt de vista equivocat, i tot això haig d'anar-ho alimentant?
Però mira que ja estàs...
Pregunto,
No, el tema és... Ja estàs per ajustar... Estàs
no,
per jutjant
l'altre. T'ho estic preguntant des de la confiança d'una persona que parla amb una altra i ja dictamina des del principi aquí els punts de vista són molt diferents, no? Una persona que li agrada molt els toros i una altra que no suporta que facin mal als animals, per dir alguna cosa. Poden ser amigues aquestes dues persones, més enllà de la zona de confort, més enllà de la zona d'investigació, de la zona de misteri, no?
Per mi...
És això?
Per mi, sí. Per mi, sí. I és encara molt més enriquidor, perquè si no féssim això, cada vegada els extrems estarien més lluny. Llavors, aquí és on es generen els problemes. Puc comentar que ja saps que jo he fet coaching a polítics i de tant en quant pues, em reuneixo amb ells. I algun d'ells m'ha explicat que ells llegeixen diaris, llegeixen premsa i veuen televisions que no són afins a la seva ideologia, perquè això enriqueix moltíssim, o més que és aquesta inquietud que té aquest polític per saber, mira el que et dic, per saber el per què pensa el seu contrincant el que pensa.
Mm-hmm. Bé, fem un punt i a part, si et sembla.
Vale.
Tornem d'aquí 30 segons. Doncs aquí estem, corrents darrere o intentant atrapar aquest somni que a tots ens escapa, que és el de la pròpia felicitat, aquí encarnat en un correcaminós. Jo és que ho sento, però ho vaig aprendre quan era molt menuda en castellà. La veritat és que a un li sembla que... li pot semblar que sortir molt poc de la zona en la que està significa un pas gegant, i a la persona que hi ha al costat li pot semblar una nimietat, no? Jo puc estar molt acostumat a fer un tipus de gestions i fer-la em pot resultar, bueno, una cosa menor, i per una altra persona una activitat d'aquest grau pot ser extraordinària. Això com es resol? Perquè no tothom viu igual i tothom té un nivell de tolerància diferent al misteri, a lo desconegut. Com s'ha d'encoratjar una persona? Com ens hem d'encoratjar nosaltres mateixos per anar cap a la zona de no confort, diguem-ne?
Sí,
quins són els inputs positius, eh? No només dir, bueno, tengo que canviar perquè tengo que ser flexible, ole, ole. No, sinó què m'aportarà tot això, no?
No, efectivament...
I quin habitualment tinc.
Sí, no, efectivament, tens molta raó en el que acabes de comentar, i és que tot això és molt relatiu i depèn de cada persona. És a dir, el que pot ser un salt molt gran per una persona, per una altra persona pot ser un salt molt petit.
Uh-huh.
Llavors nosaltres, com a professionals, el que incitem, sense jutjar la persona que hi ha al davant, incitem a que faci aquest canvi. Jo no sóc ningú per jutjar si aquest canvi o aquest pas és gran o és petit. I aquí és la virtut del coaching, que és el propi client que definirà aquest pas com a gran o petit. Mm. Però la meva funció és incitar a que faci aquestes coses diferents. És el que deies tu de l'Àlex Rovira, és igual has de fer coses diferents o començar a pensar de forma diferent. Però el grau o la profunditat no la jutjo jo, la jutjarà el nostre client.
Per què la sort només és dels valents? És un coto privat pels valents? Com va això?
És el que diu l'Àlex Rovira un altre cop, és hi ha la suerte i ja està la buena suerte.
Uh-huh.
També hi ha un col·lega de professió, l'Emilio Duró, que també és de Lleida, que té una conferència mítica per YouTube, que diu és perquè hi ha persones que facin el que facin en la vida, els hi surt bé sempre, i hi ha altres persones que facin el que facin en la vida, sempre els hi surt malament.
Això és interessant, per què?
És allò de... de la consciència de les petites accions que vas fent en el dia a dia i que després tenen resultats al cap de molt de temps. És a dir, tu n'ets conscient, però igual no saludar a la dependenta del súper un dia, això és a lo millor d'aquí un any, tindrà unes conseqüències, i el dia que vulguis negociar que s'ha equivocat a l'hora de retornar-te al canvi, no sé què, pel fet de que vas dir fa un any o no li vas dirigir correctament la paraula un any enrere, doncs ara et confrontes amb ella i el que podria ser un petit conflicte es converteix en un gran conflicte. Llavors s'ha de ser molt conscient de les petites accions que estem fent ara, no pensant tant en el curtíssim plaç, perquè malauradament tant a nivell personal com sobretot a nivell professional pensem molt al curt plaç i no som conscients d'aquesta vinculació de les accions d'ara tenen resposta i conseqüències en el futur.
Mm-hmm. Una mica el que...
I llavors, claro, també és cert que aquí ens podríem anar una miqueta a l'espiritualitat de tot això, i sempre s'ha dit pues, les persones que són extremadament generoses, d'acord? Mm-hmm. Després tenen aquest retorn indirectament.
I la gratitud també, no?
Sí, exacte. La gratitud, anar amb unes determinades qualitats personals. Mira-ho bé, qualitats personals, encara que estiguis dins del món de l'empresa, això es després reporta al cap dels anys, tot això et ve de forma positiva. El que passa és que, clar, s'ha de saber esperar, cosa que en els temps que corren...
No és evident no és fàcil.
No és evident i no tothom té aquesta consciència o aquest vincle o fa aquesta vinculació d'accions que has fet en el passat i accions que has fet en el futur. Moltes vegades, en els nostres oients, sempre els faig la següent reflexió. És, si el que hi ha en el teu entorn no t'agrada, cuidado, perquè a lo millor tu en el passat has provocat alguna cosa perquè això es passés.
Mm-hmm. Molt interessant. Estem a Ràdio Estel Principat, estem a l'Art de la Reflexió, a la recta final de l'Art de la Reflexió, amb l'Emili Tena, que és coach i que ens ajuda a viatjar una mica per aquest món de la recol·locació personal, no? Com a conclusió de tot això, què hauríem de dir?
Pues mira, acabaré amb una frase d'aquestes meves contundents que... engloba una miqueta el que hem parlat, i és que no permetis que els plans o els projectes siguin més importants que tu mateix.
Ui, això gairebé dona per un altre programa. Llença't a lo desconegut, però llença't nedant i guardant la roba, vols dir, no?
Sí, però...
No et llencis a creuar el canal de Suez, perquè hi ha unes parets molt altes d'un cantó a l'altre.
Preparat primer.
Clar, llença't al riu de l'avança primer. Primer mulla't els peus, després el cul, i després ja veurem.
Vale, no? Però també sigues conscient que si el resultat és bo o és dolent, que aquest resultat no t'impliqui a tu una menysvàlua com a ésser humà.
Molt interessant. Vale? Gràcies, Emili Tena, per la teva companyia.
Gràcies als oients.
Els ha parlat Cristina Orduña en nom dels serveis de Ràdio Estel Principat. Ha estat un plaer compartir aquests 25 minuts amb tots vostès. Saben que l'Emili Tena és coach, treballa al Pirineu i també treballa a l'entorn de Barcelona. El poden localitzar molt fàcilment, més cal que busquin internet i els hi trobi. Sí. Sortirà tot de referències. Que passin vostès molt bona setmana. A reveure.